Bon vespre i benvinguts a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Albano. Bon vespre, Josep.
Bon vespre.
I bon vespre, Otbou, que s'uneix bon avui vespre. També a la tertúlia. Últimes hores de l'una de calor. Heu sobreviscut, no, de moment?
Hi ha un neguit, eh? Hi havia com una gatzara abans d'entrar en directe.
Sí.
Pròpia
no explicaré,
dels efectes de la calor.
No explicarem què estàvem parlant.
Estàvem parlant de la pedregada que ha caigut per allà per el barri o no? Al final no ha caigut.
En realitat estava parlant d'un acudit de l'Eugenio. El de les blanques o les negres. No sé si, aviam si algú dels que ens està sentint el coneix, però no cal explicar-lo.
Jo crec és que ens han canviat les, ens han canviat les càmeres.
Algú
de...
que no l'està sentint, tampoc.
Ja. Ens han canviat les càmeres d'aquí al
per segona vegada en dues setmanes.
I la setmana passada eren blanques i aquesta setmana són negres.
Tan simple com això.
I no sabem la setmana que ve de quin color seran.
Ja ho descobrirem. Bueno, us informo que, per sort de tot, sembla que l'onada de calor marxa avui, eh? Vull dir que avui dormirem una mica més frescos. I us confesso que avui vinc filosòfica, reflexiva, no ho sé com dir-ho. Crec que fins i tot es nota amb el titular que he posat a la tertúlia, que és la tertúlia proscrita 2. No facis de la teva ignorància un argument, perquè em sembla que això és el que estan fent els polítics d'aquest país, els espanyols, tots plegats una mica, amb aquesta frase de Joan Fuster, que aquest aforisme de Joan Fuster...
És que... el que surt allà davant, a sobre, no? De VilaWeb.
Que ha tot de VilaWeb a la portada de VilaWeb està allà i que nosaltres la tenim com a una frase insígnia. Doncs avui és el titular de la tertúlia. Perquè no pot ser, els polítics han fet tot el contrari, la seva ignorància, una defensa, un argument, i si us sembla ara parlarem de tot això, però abans deixeu-me recordar a tots aquells que ens estan mirant que podeu dir la vostra a través del chat de YouTube i també a X a través del hashtag tertúlia proscrita ignorància. Anar a mirar si estan dient alguna cosa sobre l'acudit, però veig que de moment
no,
ningú s'ha donat per... No el deuen conèixer, potser de moment, però... Però bueno, de moment només diuen bon vespre tots plegats.
Millor.
Us preguntareu, Txell, de què ve tot això de la ignorància i tot plegat, no? Doncs ve per coses com aquesta.
Entre altres qüestions que també afecten el seu ministeri, en les últimes hores, ministre, hi ha hagut molta polèmica a Alacant després que l'Ajuntament ha aprovat amb vots de PP i Vox una proposta perquè Alacant sigui inclòs com a territori de predomini lingüístic castellà. Com ho veu?
Doncs miri, la veritat que no tenia aquesta notícia, però en qualsevol cas vostès saben que som un Ministeri de Cultura absolutament bolcat en la defensa de la diversitat lingüística en el nostre país. I per tant, allà cada vegada que Vox i PP han intentat atacar aquesta pluralitat lingüística ens han trobat al davant.
Com pot ser que un ministre de Cultura digui que no sabia el que va passar la setmana passada a Alacant i que no li faci vergonya dir-ho? I que, a més, digui que defensa quan com pot defensar si no sap. No? Vull dir, no ho sento, però jo no ho puc entendre.
Jo crec que el Ministeri de Cultura espanyol deu ser com allò del Ministeri de la Pau d'Orwell, no?
En quin sentit?
Que el nom, diguéssim, representa el contrari del que defensa. Okay. Poses el nom del contrari del... Per tant, seria el Ministeri d'Incultura en realitat.
Mm-hmm. Oh, tu com penses?
Home, jo una cosa que sorprèn molt que l'Albano comentava ara mentre sentíem l'àudio és que s'ho podria haver estalviat, perquè només que hagués començat les declaracions amb la segona frase, que és aquest Ministeri de Cultura és un ministeri compromès amb la diversitat lingüística, amb la promoció del català, etc, totes aquestes coses que sonen a lloc comú un darrere l'altre i que no té cap traducció política important, però que hagués servit com a cosa per sortir del pas. No, comença admetent que no en té ni idea del que ha passat. I això posa una mica el focus en la qüestió del desvergonyiment, és a dir, en la qüestió que tant se val si l'oient o l'espectador o el ciutadà o el votant pensa que no passa res, no? Jo crec que hi ha dues explicacions paral·leles per entendre aquesta actitud d'Urtasun. Hi ha una explicació que és la cultura política del seu espai polític, i no només del seu espai polític, és una cosa que va més enllà, eh? Però que és el fruit del fet que durant molts i molts i molts i molts i molts anys hi ha hagut un intent per tribalitzar la política catalana i un intent per folcloritzar la cultura catalana. I això ha desembocat en la idea, amb molta gent com el senyor Urtasun, que el centre és realment Madrid. És a dir, que Madrid és el centre de gravetat, allò que diu el Fernando Caballero, el sol que más brilla para toda España, doncs que ells consideren realment que el centre de l'univers està a Madrid i que tot orbita al voltant, i que Barcelona, la màxima aspiració cultural i política que pot tenir, és ser una mena de satèl·lit. I, evidentment, al País Valencià i les Illes hi ha ni satèl·lits. Tristos asteroides que s'hi passen per allà de casualitat són dignes d'admiració i, si no, ni de consideració.
De fet,
perdoneu-me, és que veig que hi ha gent que Aleix, no sé si ens estan sentint o no ens estan sentint, perquè hi ha gent que diu que no en sent, gent que diu que sí, més el debat que ara mateix hi ha a YouTube, amb els comentaris, no sé si em podeu dir que
hem resolt el
problema
el
o no, aquí ens sentim tots correctament, però bueno, de moment anem tirant, si d'això ens avises, Aleix.
Si voleu, poso a gravar el meu mòbil. Si Escolta'm, aprofitant aquesta interrupció, Costa, t'esperes i ara parlo jo. No, això que has dit del sol que más brilla d'Espanya, això no ho tenia... Qui has dit que ho ha dit?
És el Fernando Caballero, que és una mena d'intel·lectual madrileny que ha publicat un llibre que es diu Madrid DF, en què fa tota l'articulació de l'argumentari per justificar que Madrid s'ha de convertir en el gran eix pivotador de la península Ibèrica.
Ara que has dit això, m'ha donat d'una cosa que potser tothom ho sabia, menys jo, que el quilòmetre zero és la plaça del Sol, i el Sol és el centre de l'univers. No sé si hi havia algun...
Bueno, sí, hi ha una reminiscència de poètica franquista.
Ho van fer a propòsit o no sé. Bueno, m'ha cridat l'atenció, potser d'allò. Tornant a l'Urtasun. Jo vaig ser diputat ras, diguéssim, d'un engendro que feia Catalunya Sí que es Pot. Tenien pocs diputats, això era un dejavell, que cada un anava pel seu compte i tal, però cada matí teníem un agent que ens feia un resum de premsa amb els titulars que més o menys podien formar part, diguéssim, de la nostra activitat política d'aquell dia. I insisteixo, estem parlant de que jo com a diputat hi havia dies sencers que no sortia enlloc a dir res, vull dir que no em trucaven ni de RAC1 ni de res. Ostres, se li agraeix la sinceritat, però això és mal funcionament tècnic d'un ministeri d'Espanya.
És un mal funcionament tècnic que s'explica per una qüestió cultural molt més fonda que un mal briefing, eh? És a dir, d'acord, un briefing ben fet i una política d'assessorament digna en aquest sentit hauria evitat aquest cop, però és una cosa que respon a una concepció de què és important en política i què és important en l'exercici del seu ministeri.
Deu ser la nova política, perquè tradicionalment un polític, quan li feia una pregunta de la que no tenia ni puta idea, mai ho reconeixia.
Ja. No, si al final li haurem d'agrair a Urtasun, no?
El polític clàssic sempre parla de tot encara que no tingui ni puta idea. És a dir, per tant, que algú digui que no sap de què li parlen, és nou. Potser per això sí que li podríem dir al ministre de la Incultura. Però suposo que també té a veure una mica amb Alacant, no? Amb el fet que Alacant és el nostre sud, però també del punt de vista espanyol és una cosa, diguéssim, ultraperifèrica, perquè no només el PP posa cuneros a Alacant, sinó que també el partit del ministre, el partit de Urtasun, envia de cap de llista a la circunscripció d'Alacant en algú que no és d'allà.
Sí, sí. Però clar,
per tant, diguéssim, si tenen, aquesta visió colonial i no tenen ningú d'allà que els... No? Per presentar-se.
Però sí que és veritat que a mi també una cosa que em sorprèn és que, clar, aquest ministre és de Sumar, Compromís, malgrat que cada mica hagi marxat, continua tenint un diputat que continua formant part del seu grup, que continua formant part de Sumar. Compromís és qui està liderant aquesta oposició a Alacant. És a dir, com li ha de sentar Compromís que el ministre, que és del seu partit, et digui que no té ni idea d'una cosa que ells estan liderant?
Bé, ho estan liderant.
Clar, qui són ells,
però... potser el Compromís hauria de recollir aquesta oportunitat com l'enèsima per fer una mica d'autocrítica sobre la raó i la conveniència d'ajuntar-se amb Sumar davant d'aquelles eleccions, no? O bé tenir una posició, ells sí, autocentrada del País Valencià i dels Països Catalans ja és molt demanar, però com a mínim del País Valencià, que és el que es troba faltant al cas d'Urtasun. I no només Compromís, per no centrar-ho sempre en els mateixos, no només Compromís hauria de fer l'autocrítica, també hi ha un altre problema subjacent, que és el segon que volia dir abans, amb tot això, que és que l'independentisme hauria de fer com a mínim, no sé si autocrítica, però com a mínim un exercici d'examen molt fort sobre el fet que el catalanisme en la referència cultural ha perdut l'hegemonia. És a dir, que vivim en dues societats, en una societat molt, 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 molt fracturada, amb dos universos de referents culturals i de referents polítics que avancen en paral·lel, cada vegada és més així, i en això mateix s'inscriu el fet que la consellera d'Igualtat no sàpiga el premi, que és el Premi Guillem Agulló, i no sàpiga que l'està fent la Generalitat ni per què l'està fent la Generalitat. M'agradaria saber, o de fet no m'agradaria saber, si sabia qui era Guillem Agulló abans de conèixer el premi.
Segurament això no ho han reconegut, però tampoc sabien.
Però és el, és el mateix problema. És, i per això és tan greu que programes de la televisió pública es dediquin sistemàticament a portar persones com a convidades que són famoses a Madrid o en altres punts de l'estat espanyol però que no són famoses aquí, o que el senyor Borja Villel que està coordinant el repensament dels museus catalans teòricament digui que el Museu Nacional no ha de ser un museu nacional sinó relacional, perquè en siguin més conscients o menys conscients els perpetradors, tot forma part d'una operació que es basa en això, en consolidar que el catalanisme no sigui hegemònic, que els referents de la cultura catalana no siguin els principals. No és només una qüestió de la llengua, que sempre ens fixem molt en la llengua, és una qüestió de cohesió de l'imaginari col·lectiu.
Ara l'Otto deia, no ha sigut l'únic Urtasun, i per això avui parlàvem de precisament d'aquesta ignorància. No? La setmana passada hi havia la polèmica que el govern de la Generalitat no donaria enguany als premis Guillem Agulló. La defensa de la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, es defensava dient que no sabia de l'existència del premi i que se'n va assabentar tard. Exactament va dir, quan ens vam assabentar de l'existència d'aquests premis, perquè no eren incorporats dins els elements de traspàs, ja havia passat la data.
Sí, no sabia que existia perquè no li havien explicat anteriors membres de la conselleria, no?
Correcte.
D'acord.
Jo ara m'he quedat pensant en això que deia l'Ot d'aquest univers cultural paral·lel, no?, que es pot donar a Catalunya. Tampoc és algo nou. Vull dir, aquesta idea del vot dual, no? Per exemple, vull dir que el fet de que hi hagi dues comunitats amb referents diversos és relativament, vull dir, no és algo nou en el sentit de que tota aquesta història, no, de l'Espanya de Lorca i Machado, no, aquella cosa, sí, sí. O la polèmica aquesta dels xarnegos i tal, és a dir, a mi no em preocupa tant.
I la gent que mira Telecinco
i la gent que mira Telecinco i la Sexta, que també
que no mira mai TV3.
I que és la gent que gent d'aquí també, no? Vull dir que en aquest sentit jo crec que no em preocupa tant l'existència d'això, perquè al final la societat és com és, i escolta'm... Ara bé, el que sí em preocupa, veient com reaccionem des de la catalanitat, no?, de dir, oh, mira, i per què? Bueno, de la mateixa manera que hi ha una gent al país que al llarg de la història ha lluitat per construir uns marcs, uns referents, una memòria històrica, etc, amb un marc catalanament centrat, pues sembla que nosaltres no acabem de tenir clar que Espanya està treballant, té com a objectiu clar treballar en el sentit absolutament contrari. I des de... Si la guerra és aquesta, o sigui, el problema no és que hi hagi dues, el problema, em sembla, és que hi ha una, diguéssim, la part més catalana o centrada, que encara no acabem d'assumir que això és una guerra. I no acabem d'assumir que en aquesta guerra Urtasun i Abascal van junts. Això, que pot semblar anatema i que justament hi ha una esquerra que ha intentat per tots els mitjans fer veure que no és així, Urtasun, en aquesta batalla, en aquesta línia divisòria de dir anem a treballar per una consciència catalana o anem a treballar per una consciència espanyola. Urtasun i Abascal estan en el mateix equip. I això és el que crec que encara ens sorprèn. I crec que hauríem de fer autocrítica de que ens sorprengui que Urtasun farà el que sigui per impulsar Urtasun, Villel, el monument del Born, la memòria històrica, és a dir, l'escola, tot. I a vegades em sento a nosaltres mateixos de dir, però és que és evident que Espanya vol fer espanyols.
Jo crec que quan algú el fan ministre, en seguida interioritza l'espanyolitat, diguéssim, no? Jo, una de les coses que no hem comentat, però que també a mi m'ha creat l'atenció, és que en Urtasun, quan li pregunto per això de Alacant, posa l'èmfasi en que ell és defensor de la diversitat cultural i de l'Espanya diversa, no? És a dir, no se li acut contestar com a català. No li passa pel cap donar una resposta com a català. Ha de donar una resposta hispanocèntrica. Ha de donar una resposta d'espanyol progre, però no de català. És a dir, es veu que ningú pot pensar com un català en el moment que li donen un sou de ministre. Això també és bastant significatiu.
Jo no sé si diria tant com plantejaves tu, en el sentit que en una guerra ells dos són exactament el mateix bàndol. Crec que es pot entendre i es pot explicar que tot sovint convergeixen o coincideixen en les conseqüències de les seves accions i dels seus discursos i de les seves polítiques, i crec que n'hi ha que ho fan per passivitat, per desconeixement, n'hi ha que ho fan per mala fe, n'hi ha que ho fan per una hostilitat i un supremacisme absolut. Jo no crec que sigui exactament el mateix, i també convé explicar els matisos, i en aquesta discussió és molt oportú per diagnosticar bé contra quin bàndol ens enfrontem. Recordo una anècdota que no diré el nom perquè no hi estic autoritzat, però recordo una persona del diari que una vegada parlava amb una destacada membre del Partit Socialista i li va preguntar per les condemnes d'Estrasburg sobre la no investigació de tortures al ministre Grande Marlaska, i no ho sabia. I fora de micro li va dir, escolta, pots... És que això no ho sabia. Això és, no és el mateix tipus de maldat, d'operació política que hi ha en els... No és tolerable, eh? No és justificable, no és disculpable. Però hi ha una gran part que és l'emmirallament amb la idea que això que deia abans, no? Que Madrid està al centre i que la política espanyola està al centre, i moltes coses d'aquestes passen per passivitat. I això ho remarco tant també perquè em deies abans, això dels rius paral·lels culturals ha passat sempre. Crec que ha passat sempre, almenys des dels últims 70 anys potser, ha passat en els fets i en les conseqüències i en la realitat social, però una altra cosa és en les aspiracions col·lectives i en les aspiracions culturals. I en la vergonya de no fer ni tan sols el gest d'assumir aquestes aspiracions. Abans, potser el català també estava minoritzat o ja estava en marxa el procés de minorització, potser hi havia molta gent a Catalunya que no tenia referents catalans o que tenia un desconeixement molt profund de la cultura catalana, però abans del procés jo diria que encara bategava una certa idea que l'aspiració col·lectiva havia de ser atendre això. I el que penso que ha passat després del procés és que s'ha trinxat completament. I no en tots els casos ha passat pel mateix. Hi ha una massa molt important de la població i dels polítics que encara són recuperables perquè no són hostils de la manera que ho és el PP o que ho és Vox, sinó que simplement estan embadalits amb la idea de Madrid o estan avergonyits de la derrota o no volen tenir res a veure amb la frustració política de l'independentisme i, per tant, es desentenen dels mateixos problemes.
Jo entenc l'exercici de fer matís i fins i tot caldria esforçar-nos a aprofundir en tots els matisos només amb l'objectiu de guanyar-li la guerra i veure per on som més febles. Ara bé, jo no m'he... És a dir, si hi ha una guerra, estic parlant d'una guerra cultural, una guerra justament per aquelles imatges que han de construir l'horitzó d'aspiració, hi ha una guerra en la qual ells han decidit que és molt necessari arraconar la catalanitat en totes les seves formes. Ells han pres aquesta decisió. Davant això, Podem fer matisos i dir, bueno, Abascal i Urtasun són el mateix. No són el mateix, però comparteixen l'objectiu i, atenció, treballen per l'objectiu. Perquè, escolta'm, Urtasun, des de que és bebè, té carnet de partit i viu de la política. Jo no me crec que ha tingut un lapsus. Urtasun forma part d'una maquinària que sempre... vull dir, mira, jo també n'he format. Un espai que, de manera... és a dir, crec que s'ha de reinterpretar aquest espai. Aquest espai és absolutament funcional per l'objectiu d'Espanya, que és arraconar la catalanitat. I, per tant, que no són els mateixos, estic disposat a assumir i a estudiar els matisos i a posar la lupa en els matisos només si em serveix a mi, en la part que, per cert, està sent derrotada, perquè ara mateix és la part que està sent derrotada, si em serveix per avançar i per derrotar-los jo amb ells. És a dir, evidentment, el metge que fa fora de la seva consulta a un pacient per parlar en català no té el mateix grau de maldat que pues, algú que passa per allà i s'ho mira i no diu res. Però qui té el problema, qui ha estat fet fora de la consulta, el que veu és que el que li està passant és per culpa del metge i per culpa del que calla. I això... vull dir, els exemples són moltíssims i Urtasun forma part del que quan veu que apallissen a un mira cap a una altra banda i això és el mateix apallissar que mira cap a una altra banda? No, però tots dos són necessaris perquè aquell rebi la pallissa i per tant, si estem en una batalla d'aquesta mena a Urtasun, no, jo crec que no li hem de donar la... vull dir, Urtasun, la resposta ha de ser tu ets com a Abascal. Tu ets funcional als interessos d'Abascal. I si no li agrada, i si no li agrada aquesta lectura política, que es posi les piles. Perquè si no, nosaltres el podem fer quedar del costat d'Abascal. No vol quedar del costat d'Abascal? Doncs pues que es posi les piles.
És que en el costat de... és a dir, en el govern espanyol només hi pot haver espanyols. No, és que... ara he dit una banalitat, però té recorregut això històric. És a dir, en el govern espanyol només hi ha espanyols. I un català, quan agafa un ministeri espanyol, deixa de ser català. I deixa d'actuar com a català i pensar com a català. O no és ministre. I en Urtasun, que teòricament representa un espai plurinacional... A veure, en Urtasun, tècnicament, ha estat elegit en la mateixa candidatura que el nacionalisme valencià i que el nacionalisme de les Illes Balears i Pirineus. Per tant, en teoria, hauria de representar el nacionalisme d'aquests dos territoris. Però quan va sortir... és a dir, aquí no sabia res d'això d'Alacant. Jo crec que és mentida, jo crec que ho sabia, però la posició neutral era dir que no sabia res, perquè no es volia mullar directament. Però ha passat una cosa molt semblant abans de tot això. El govern espanyol va, diguéssim, no sé, referendar la decisió de la monarquia espanyola de reconèixer com a Reial Acadèmia els secessionistes lingüístics de Mallorca. I això ho va referendar el govern espanyol. I aquest senyor, que se suposa que és català i que se suposa que és ministre de Cultura, no va dir res. Ho va assumir, diguéssim, com a part de la funció del govern espanyol, que és donar el vistiplau a les coses que fa la monarquia. I la monarquia va donar el títol de reial als anticatalanistes de Mallorca. I això doncs, passa perquè en el moment en què hi ha un conflicte nacional, en el moment que hi ha un conflicte entre la cultura catalana i la cultura espanyola, o l'anticatalanisme i el catalanisme, el ministre de Cultura no es pot definir. El ministre de Cultura s'ha de posar de perfil.
Bueno, i no és l'única cosa que es posa de perfil, no? Perquè, per exemple, en la mateixa entrevista que li va fer a RAC1 al Bundó, deia sobre Sixena, no? També es posava de perfil i deia la sentència s'ha de complir. És a dir, que quan, en canvi, amb altres obres com la Dama d'Elx, el Ministeri de Cultura sempre ha defensat que no s'ha de moure, no? Llavors...
perquè, clar, és Madrid, però, perquè és a Madrid.
Però a Espanya...
És que és lògic que digui que no s'ha de moure perquè és a Madrid.
És que
és el viatge invers, no? És a dir, això de si s'ha de moure o no s'ha de moure depèn del cap a on va el viatge. De Madrid no s'ha de moure res. De Catalunya cap a Espanya o cap a Madrid o dels països catalans cap allà sí que s'han de moure.
Això és que el Ministeri de Cultura espanyol normalment fa un informe vers aquest tipus d'actuacions i en aquest cas no l'han fet.
Bueno, perquè t'ho has dit, posar-se de perfil.
Bueno, fa més.
És que dona la casualitat que sempre que algú es posa de perfil, clar, de perfil, diguéssim, al final... Sembla ser que és com me poso enmig i me rento les mans. Home, no. Sempre que es posen de perfil és que acaben donant suport a l'acció d'Espanya. I m'ha semblat, i aquest és un tema també molt interessant, i et dono tota la raó, però a la vegada penso, ostres, com a l'envalentonament post-2017... l'envalentonament, no sé si es diu així, de l'espanyolisme a Catalunya, és evident. És a dir, aquesta idea de que abans certes coses no es podien dir, fins i tot si les pensaves, no? Vull dir, no podies anar per Catalunya dient putos catalufos. Ara sembla que és més fàcil, no? Després de... això és una realitat. Ara, també podríem extreure algunes ensenyances en el sentit de dir, bueno, quan tens el poder, perquè de la mateixa manera que això és veritat avui, jo recordo pocs dies abans del referèndum de l'1 d'octubre com sectors molt espanyolistes de Podem Catalunya de cop deien, ostres, o sigui, al final hi ha una part de la població que diu, bueno, si hi ha un vector de poder dintre de la societat, me sotmeto. No? Me sotmeto...
Ja estem al cap del carrer. És a dir, jo estic molt a favor d'assenyalar complicitats, d'assenyalar connivències, de dir que els comuns sempre es posen de perfil cap a la mateixa banda, per entendre'ns, que moltes vegades han col·laborat de manera clara i determinant amb l'espanyolització banal. A mi em sembla molt bé tot això. Només em sembla rellevant aclarir les distincions entre la manera com Ernest Urtasun, que d'altra banda és un líder polític molt particular, no necessàriament representatiu de tot l'espai polític a l'engròs, i Santiago Abascal, em sembla important remarcar-ne les diferències, perquè en això que dius de com s'ha envalentit aquesta batalla cultural després del 2017, és molt important no forgar ferides, i ho crec de debò, i potser sóc ingenu, però és molt important no forgar ferides personals en els votants. I aquesta mateixa distinció, aquest mateix paral·lelisme de la guerra, aquest mateix paral·lelisme de la guerra el podem fer traslladat als votants en lloc de traslladat als dirigents. Jo estic convençut, en conec molt pocs, però que no hi ha cap votant de Vox que no voti Vox sabent l'hostilitat amb la llengua catalana o la indiferència, per dir-ho com a mínim, aplicable als comuns, amb el cas del català. Tots els votants de Vox saben perfectament quines són les posicions. En canvi, jo conec votants dels comuns que segur que estan avergonyits del fet que Ernest Urtasun no sàpiga què ha passat a Alacant o que li sigui completament igual el que ha passat a Alacant. I aquesta diferència em sembla molt troncal i molt determinant si en els pròxims 20 anys volem evitar que aquest envalentiment dels dos rius culturals paral·lels i de l'espanyolització banal en què, sens dubte, coincideixen de vegades l'espanyolisme més dur i els socialistes sempre, i de vegades els comuns, si volem impedir que els resultats d'aquesta espanyolització banal siguin complets. Necessitem mesurar molt bé i calcular molt bé les agrors i les ofenses i qui posem a cadascun dels bàndols. Una cosa és que assenyalem, i em sembla molt bé fer-ho, que Ernest Urtasun només per aquest fet ja hauria de dimitir, i una altra cosa és que renunciem a marcar els matisos que hi ha amb Vox.
Però els de Vox ara fan vídeos en català.
Fan vídeos en català i defensen el meu avi.
I defensen coses rares, diguéssim, no?
Clar, vale, és evident que el votant que ha fet ministre a Urtasun no és el mateix votant que ha fet Abascal o que sigui, o aquest de Vox. Això és evident.
Cosa que, perdó, hauria de també fer pensar als votants, eh? Vull dir, no eximeixi tothom
bueno,
tota
l'estona. Però és que aquí hi vaig. És a dir, quan jo poso sobre la taula i dic, mira, aquí hi han dos bàndols. Els que defensen el català i els caragirats que per acció o per omissió l'ataquen. Jo, o sigui, establir aquesta ratlla és un fet polític, no?
No, a mi em sembla molt bé aquesta ratlla, però no és el mateix l'acció que l'omissió, perquè l'omissió la pots convèncer i l'acció és molt més difícil
de convèncer. No, però jo a Urtasun, com a persona, el dono per perdut.
Urtasun
farà el que faci falta per seguir visquent de la política i seguir visquent com un rei. Això, no. Ara, aquest votant, que pot ser un perfil al qual jo hagi pertanyut. Pertanyut, sí?
Sí.
Se diu així?
Crec que sí. Ara
l'acció política, quan jo faig aquesta ratlla, i és, òbviament, una ratlla política, i com a ratlla política és subjectiva, la meva subjectivitat política, jo el que li estic dient al votant d'Urtasun és... Què estàs fent? No, sí, sí. No a l'Urtasun. Jo vull interpel·lar. No, però és que clar... No, explica-m'ho bé. Explica-m'ho bé per què tu votes a una gent que fa això. Per què tu votes a una gent que... Mira, Urtasun aquell dia estava
a Budapest.
Per això del Pride i no sé què. Una lluita que... Què hagués passat en qualsevol d'aquestes vegades que ja hem perdut el compte de persones que són expulsades o maltractades per parlar català en els serveis públics i tal, que haguessin sigut expulsades i maltractades per ser homosexuals. Què hagués passat? Urtasun, a ningú se'ns acut que Urtasun hagués dit jo no sabia res d'això. Haguessin sortit en massa. I això demostra que la seva capacitat selectiva de reaccionar davant d'unes injustícies que ho són i que crec que tots estem d'acord que no pots fer fora a ningú d'una consulta del metge per ser homosexual o per ser negre, no? I crec que tots estem d'acord. Llavors, la no acció quan passa amb algú pel fet de parlar català demostra que no és una casualitat, demostra que no és... Un matís demostra que estructuralment formen part del sistema que permet que això sigui part de la normalitat. Perquè Urtasun, si li haguessin preguntat sobre qualsevol situació que aquell dia, no?, que estava a Budapest, que comprometés els drets de la comunitat LGTBI+, si hagués dit que no sabia res, bueno, probablement avui no seria ministre. En canvi, no saber res de lo que passa amb els catalans dona igual, és gratis. Bueno, els votants d'Urtasun a Catalunya, la meva ratlla els convida a dir, escolta'm...
Totalment d'acord, no, totalment d'acord amb el diagnòstic. Només em sembla important de subratllar des del punt de vista estratègic.
Fem una
però
cosa.
Amb el diagnòstic jo hi estic d'acord.
Fem una cosa, et proposo. Jo m'ocupo de dir que són tots uns desgraciats, tu t'ocupes dels matisos i entre els dos...
Això, no, si és el que estem fent. És que si no seria una aquelarre, però en el fons que estem d'acord.
Una cosa que sempre, molt breument, que sempre he pensat, que és que aquest posar-se de perfil, o aquest ser ambigu, o aquest voler nedar i guardar la roba de l'espai dels comuns, sobretot a nivell intern, a nivell de lo que és els militants i l'organització, no és que realment no tinguin posició, sinó que generalment tenen posicions molt contraposades. És a dir, la militància dels comuns és en una part bastant espanyolista i en una part catalanista. I aleshores, la síntesi és no ser ni carn ni peix, però no és perquè els militants no siguin ni carn ni peix, sinó perquè són oposats i els vol, i per mantenir-los junts el que fan és ser, no ser ni carn ni peix.
Vale.
I amb els votants passa igual. És a dir, tenen un sector de votant profundament espanyol que es mou dins aquesta, dins aquest corrent de fons que és purament hispanocèntric, i després tenen votants que són catalanocèntrics.
Només...
I que l'única manera de de mantenir-los junts dins la mateixa papereta és intentar fer veure que són que no són ni una cosa ni l'altra.
Vale, per això cal combatre l'espai polític. L'espai polític sí. És ben natural combatre'l, però és molt important no confondre l'espai polític amb l'espai demoscòpic o sociodemogràfic.
Vale. Però en relació a això i amb el que deia en Josep,
per dir-ho tot, tots sabem que els espanyolistes dels comuns són molt espanyolistes. I ara no sé si estaré d'acord amb un o amb l'altre. Els espanyolistes dels comuns són tan espanyolistes com els de Vox. El que passa és que n'hi ha que no ho són.
Sí, vale, sí. Però un moment,
no és que els comuns no siguin tan espanyolistes com Vox, no. N'hi ha una part que ho són, i que són exactament igual d'espanyolistes que Vox, i llavors hi ha una part que no són, que són
més o menys
catalanistes.
Vale, vale.
No, però no estan enmig, no, són catalanistes.
Em sembla perfecte, em sembla perfecte això que dieu. Ara anem a l'octubre o al setembre de 2017
sí.
I veiem com, quan l'independentisme fa això que acabo jo de fer, de dir, ara traço una ratlla. I la ratlla és aquesta, pam! Estàs a favor de que Catalunya sigui lliure o ets dels que reprimeixen i d'allò? Quan l'independentisme té el poder d'exercir aquesta subjectivitat i dir, soc jo qui marca la línia aquí, i evidentment en aquell moment l'independentisme tenia el poder de marcar la línia i de dir, aquesta societat es divideix en això, i això era un referèndum i això era en allò, què passa amb aquest espai? Es parteix.
Clar.
Es parteix. Exacte. Bueno, pues, o sigui, jo com a independentista, ara, després d'haver vist això, crec que l'objectiu de l'independentista és fer saltar pels aires aquest intent dels dirigents del comú de fer conviure això. No, justament, crec que l'estratègia de l'independentisme és que això salti pels aires. I quan salta pels aires en el Parlament de Catalunya és quan una part de Catalunya Sí que es Pot diu, nosaltres no ens aliarem amb Ciudadanos a aplaudir a Coscubiela. Per tant, reivindico, i crec que estem totalment d'acord, i home, matisos i peus de pàgina, jo, és la meva perdició, però a la vegada reivindico el poder transformador de la radicalització a l'hora de generar aquesta línia, no? Et quedes fora. I qui ho diu? Ho dic jo.
Estem totalment d'acord amb això, i l'exemple del 2017 és molt clar, perquè és el moment en què s'immolen com a espai polític, perquè són un espai polític construït d'una manera de vegades honesta, de vegades pueril, amb la idea que faran la revolució i faran un procés constituent, i en el moment des del 78 en què més a prop s'està de generar aquest escenari polític, aleshores decideixen com a espai, per això que tan bé descrivia el Josep, ser ni carn ni peix. No? Però el que és rellevant en termes estratègics per l'independentisme és, un, que l'espai polític va decidir immolar-se abans que sumar-se al procés constituent, des del punt de vista polític, i això ens porta a la conseqüència que s'ha de ser hostil amb l'espai polític, i dos, que als col·legis de l'1 d'octubre hi havia també votants dels comuns. I això és important també estratègicament perquè ens porta a la conclusió que hem de ser específics i hem de ser precisos i hem de traçar aquestes línies de radicalitat i hem de generar el moment polític que faci a la gent triar entre una banda i l'altra i entre la independència o la unitat d'Espanya i veure que no són dues coses eternament compatibles, però la raó i les raons que s'han d'esgrimir i les estratègies que s'han de practicar per la direcció política o per l'espai polític i pels votants no són la mateixa. És un atzucac molt complicat i potser hi ha oients que els sobta que dediquem tanta estona a parlar d'un espai polític que en el fons té només 5 diputats, però per mi és central perquè és el que ens permet, és el que ens permetrà a llarg termini desllorigar, no l'espai, sinó el mecanisme que ens fa entendre que una cosa són les direccions polítiques i una altra cosa són els votants.
Perfecte, acabo, perquè és veritat que aquí... Però sí que és veritat que és molt interessant, i a més no només interessant per la qüestió d'aquest espai dels comuns, ens podem trobar amb altres espais que també, vull dir, com a societat, davant de l'espanyolisme, o aquests votants dels comuns que l'1 d'octubre, votants dels comuns o d'iniciativa o del que vulguis, no? Podem... que l'1 d'octubre al matí estaven allà defensant les urnes i que després del migdia, quan es van veure aquelles imatges, van anar a votar. I... Aquestes persones estaven allà, crec jo, una gran majoria, perquè no podien suportar no podien suportar dintre de la seva manera d'entendre el món, quedar definitivament del costat dels salvatges, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. I perquè això passés...
Això és fer psicologisme.
Tot això és molt complicat, perquè una part dels que aplaudien a la Guàrdia Civil i la policia mentre ens hostiava eren els companys de partit. És a dir, mentre hi havia gent dels comuns allà defensant les urnes, hi havia també militants i votants aplaudint a la Guàrdia Civil. Això és el problema que té aquest espai polític.
Vale, no, sí, però, quants més problemes comuns són les nostres oportunitats. Però,
canviant una mica de tema, perquè aquí també en el xat de YouTube també hi ha hagut una mica de debat respecte a això, no? I han dit que l'esquerra espanyola és el poli bo, però és el poli també. Marc mental colonialista espanyol, marc mental català, no? Parlaven, però, per exemple, el Sergi Buixader deia: la ignorància més greu és la dels partits i líders polítics suposadament independentistes i el seu silenci sobre Alacant i Guillem Agulló. Han dit res, Puigdemont, Junqueras o Rufián? Silenci absolut.
Home, no han dit res ni d'en Santos Cerdán, imagina't sobre això.
No, però vull dir...
Home, que... sí que la CUP i...
La CUP segur.
La CUP sí.
I a títol individual, probablement, o han fet algun tuit o han fet alguna història.
Vol, ha especificat tres noms, eh? Puigdemont, Junqueras i Rufián.
No ho sé.
No han dit res, no.
Ah,
ho
saps.
Ho afirmava, diguéssim. No, a mi no em sorprèn res, perquè aquestos també ara li estan agafant una mica la cosa a posar-se de perfil, no? És a dir, si canviem de tema...
Tu què me dius? Vull dir, això sabem, que Puigdemont no ha fet cap tuit sobre lo de la carn.
En tot cas, hi ha una qüestió respecte dels votants i de la reacció dels votants davant d'aquestes coses i de com hem arribat a aquest extrem de tolerar i consolidar la ignorància, que era el motiu principal o el lema, el leitmotiv de la tertúlia d'avui, que és molt important, que és que abans, mentre venia cap aquí, pensàvem aquella frase del Jordi Cuixart de com més, em sembla que deia, com més ens agenollàvem, més ens pagaven, no? I he pensat que amb la mentida política passa una mica el mateix, que és que com més et menteixen i no hi ha una reacció col·lectiva, com més menteixen el teu espai polític o en el teu projecte polític i no hi ha una reacció col·lectiva, més t'apropes cap a la indiferència. Igual que com més et demostren que la política no serveix per res, cosa que és mentida, però com més et demostren que la política o que la democràcia no serveixen per res, més apàtica es torna la gent i més indiferent es torna la gent i més passat es fa.
Jo crec que si només fos apàtica o indiferent, encara no seria tan greu. Jo crec que és que, a més, hi ha gent que busca que li diguin mentides. O sigui, hi ha gent que li agrada que li menteixin, que li diguin mentides, que li venguin motos. O sigui, hi ha gent que es compra la mentida i compra el relat fals simplement per anar en contra dels altres, no? És a dir, aquesta nova política, que moltes vegades és tribal, en el sentit de que són nosaltres contra els altres, siguin quins siguin els altres i siguem quins siguem nosaltres, simplement ja no t'importa si és veritat o mentida res, sinó que t'importa si és bo per tu i si és dolent pels altres. És a dir, això, al final, a la política actual ha desplaçat completament a qualsevol valoració de la veritat i de la informació i del coneixement i del rigor, sinó que simplement predomina per damunt de tot diguéssim, parlar, defensar i estar a favor d'allò que et convé i tot allò que és dolent pel contrari, diguéssim, no? El que és bo per tu,
això...
endavant, i el que és dolent pels altres, endavant. És igual
però
si és veritat
no
és, o
això no ha sigut
mentida.
Sempre així?
Jo crec que no. És a dir, jo crec que hi havia un moment, jo crec que es pot mirar en els llibres d'història i es pot mirar a les cròniques, a les hemeroteques, que hi ha hagut moments en la història que mentir estava mal vist. És a dir, que algú, per mentir, se'l podia acorralar o se'l podia fer passar vergonya per haver mentit. O que, jo què sé, és a dir, a les xarxes socials ara no es porta molt, però potser... Jo record que en algun temps, inclús, quan algú deia una cosa que no era veritat, si la gent el replicava i deixava en evidència que havia dit una cosa que no era veritat, demanava disculpes, esborrava el que havia penjat o el que fos, I ara tothom penja les seves mentides, els seguidors aplaudeixen les mentides i els opositors les critiquen.
Això, ja en tot cas, no sé si sempre ha estat així, jo estic d'acord amb tu, però sí que passa més o menys a tot arreu d'Occident. El que no passa arreu d'Occident d'una manera tan particular com passa aquí és com s'ha endurit la pell en la tolerància del cinisme i de les mentides. I jo crec que això sí que està estretament lligat amb les conseqüències del procés i amb el que ha passat després del procés i amb la manca de fiscalització i amb la tolerància absoluta a l'engany desvergonyit per part de la classe dirigent i el fet que no hi hagi hagut cap acte de contrició honest per part dels dirigents que eren a primera línia durant el procés. I és un efecte rebot de psicologia col·lectiva, probablement, que si tu durant 10 anys concentres l'acció política d'un país al voltant de l'expectativa d'obrir un procés constituent, d'assolir un objectiu, i de cop i volta allò en brusc cau com un castell de cartes, per un mecanisme de gairebé protecció, de no sentir-te ridícul o de no sentir-te al bàndol dels guanyadors, te'n desentens i et vas endurint la pell a l'hora de tolerar la mentida i de tolerar l'engany. Per això, jo crec que hi ha polítics que es poden permetre dir coses radicalment diferents de les que deien fa 10 anys sense que ningú els digui res. Hi ha polítics que es poden permetre reconèixer que no saben coses essencials de la cultura o de la política del país. Per això hi ha polítics que tens la sensació que et poden enganyar, que et poden tractar de ximple a la cara amb qüestions com Rodalies o com l'aeroport o com les coses que s'han anat negociant durant els últims anys, i que no passa res perquè hi ha hagut una fallida col·lectiva a l'hora d'exigir a la classe dirigent que canviessin, és a dir, que hi hagués, que aquestes mentides tinguessin unes conseqüències, no? Que el seu lloc de feina, que el seu dret de representativitat col·lectiva trontollés si no complien els seus objectius.
Només cal mirar als Estats Units, que és una mica la bombolla que el
nucli radiador, que diria Rajoy.
D'allà on surt tot, no? És a dir, al final tothom s'acaba emmirallant d'alguna manera amb els Estats Units i allò que, és a dir, tu pots tenir ara, això no, abans era absolutament impossible tenir un president dels Estats Units que comença a explicar una cosa, això va passar fa 3 dies o la setmana passada, està a una roda de premsa allà en el pòdium presidencial, allò tan solemne, i comença a explicar una cosa i una cadena de televisió talla l'emissió i diu perdonin senyors espectadors, això que està dient el president és mentida, d'aquí un moment tornarem a connectar. És a dir, això va passar fa 3 dies i ha passat un milió de vegades. Clar, això és completament nou i això té conseqüències aquí també, no? Algú no deixarà de votar perquè un polític sigui un mentider, i és una mica també el fenomen que passa amb l'extrema dreta, que l'extrema dreta es dedica a dir mentides i després hi ha els demòcrates o l'esquerra que es pensa que exposant que això són mentides desacreditarà l'extrema dreta, i no, és que no han entès res. És que la gent vol sentir aquestes mentides perquè representen alguna reivindicació que ells tenen o alguna cosa en què ells creuen, i que pensen que dient mentides guanyen, i per tant ho fan i faran més.
Lo que passa que quan tu, com a esquerra, diguéssim, o com a espai progressista, has construït una gran part de la teva carrera també dient mentides, el problema que tens també és que tu no tens cap autoritat, quan arriba un mentider, de dir-li que és mentider. És a dir, en l'àmbit mediàtic, jo recordo ara que estàvem parlant del 2017, vull dir, un dels principals cavalls emissors de mentides a Catalunya no era La Razón ni era el diari El País i la cadena SER. O sigui, estan documentades, van mentir, van manipular documents, és a dir, tot això està documentat. Clar, què passa? Que ara apareix un Trump dient mentides, o un Abascal. Jo perquè m'he de refiar del diari El País que existeixen les proves que diuen mentides? Bueno, pues, és a dir, si la mentida està millor vista, òbviament Trump pot haver contribuït moltíssim, però que els altres portin 40 anys mentint, segurament una mica també...
Val, però també dins de l'independentisme ha passat això. És que jo crec que hem arribat a un moment en què hem de fer un salt en el reconeixement de certes coses, perquè ja fem molt tard històricament, diguem-ne. I, sens dubte, Trump com a fenomen pop global ha estat molt, molt, molt determinant i ha permès a molta gent de molts països traspassar certes línies que no es podien ni tan sols imaginar. Però en el cas de Catalunya, aquest desvergonyiment col·lectiu i global i l'apoderament del cinisme s'hi suma una tradició de molt poca tolerància a l'autoexigència i a la crítica interna, i això s'ha vist, es va veure durant els mesos i els anys immediatament posteriors a l'1 d'octubre amb la poca porositat dels partits a rebre crítiques, amb l'excusa i el xantatge emocional de la situació dels presos i represaliats, i és una cosa que es remunta fins i tot al temps del Pujol amb l'ara això no toca, no? Que suposo que és una conseqüència en part del fet de no ser un país lliure que convida o facilita un cert replegament de tenir fe cega amb certs líders o de blindar-te molt, de ser molt poc tolerant amb la crítica interna, perquè si no sembla que estàs fent trontollar l'objectiu que entre tots ens hem marcat. I això és una cosa que s'ha d'acabar. O sigui, és una cosa que no avançarem fins que no aconseguim que l'independentisme no li torni a passar mai més, que deixi de fiscalitzar-se a si mateix en nom de les idees que aspira a tenir i a defensar.
Jo crec que una part del que ha passat, complementant el que dius, és que diguéssim, s'ha fingit una situació de conflicte. A veure, en una situació de conflicte o de guerra, la primera víctima és la veritat, no? Sí, sí. Per tant, tu, mentre fingeixes que estàs en guerra, li pots exigir a la gent, entre cometes, que ara no és el moment de dir la veritat, ara no és el moment de fer autocrítica, ara no és el moment d'autoexigència, ara no és el moment de retre comptes.
Primer guanyem la guerra
i després ja parlarem de tot això. El problema és que la mentida és que estiguem en guerra, perquè tu ja t'has rendit i t'has entregat a l'enemic.
Bueno, i el problema és que aquesta excusa fa 50 anys que dura.
No, per això, però... I després de l'1 d'octubre, és a dir, ja no... Després de que t'has entregat a l'enemic i t'has rendit, ja no pots dir, no, això no podem donar comptes perquè encara estem en guerra. No, és que no, ningú... Tu no estàs lluitant per res, tu no estàs en cap conflicte. Ja.
Sí, dir, podria acceptar el xantatge d'algú que està plantant cara a l'enemic. D'algú que se n'ha rendit no pots acceptar-lo de cap manera. I tu dius que no es pot acceptar en cap dels casos.
Jo crec que a la llum dels esdeveniments i veient el resultat del procés no. Hi vam tenir una tolerància excessiva en nom d'aquest principi que estava defensant el Josep.
Esteu parlant de les mentides, també hi ha la coherència d'alguna manera, no? És a dir, ahir vivíem una situació també estranya d'alguna manera, no? Quan a la Diputació d'Alacant, el PP votava una declaració impulsada per Compromís, no, a favor, en defensa de l'oficialitat del català a la ciutat d'Alacant. És a dir, el mateix partit votava una cosa a l'Ajuntament, que era fer que la ciutat fos una zona de castellanoparlants, i en canvi a la Diputació votava a favor d'una moció presentada per Compromís on defensava el català. Arribant al punt sorprenent que la regidora de l'Ajuntament d'Alacant, Cristina García, va votar una cosa a l'Ajuntament i va votar una altra cosa a la Diputació. I és igual la coherència. Ella va fer el que li van dir al partit que votés
no
i ja està.
No li va tremolar la mà a l'hora de votar ni un segon, estic segur.
Però clar,
amb
menys d'una setmana de diferència va votar coses contradictòries. Cap problema.
I ella tan tranquil·la.
Amb el detall important que va fer afegir una esmena al que demanava el diputat provincial de Compromís, que especificava d'una manera molt clara que allò que prevalia era el que s'havia votat a l'Ajuntament. Igualment la incoherència hi és, eh?
Però igualment encara em sembla més incoherent perquè demostra que era conscient de la seva incoherència. Sí. És a dir, encara em sembla... vull dir,
que no hi ha cap mena greu de consideració pels efectes d'aquesta incoherència. Sí, sí. És una rectificació... molt, molt frívola.
No, és...
Val, posem-nos en la pell d'un votant d'aquesta senyora que té com un dels seus objectius polítics i de societat d'arraconar el més possible la llengua catalana. Preguntem-nos, si fóssim nosaltres els que tenen aquest objectiu, si ens molestaria gaire que aquesta senyora faci i desfaci el que calgui per aconseguir l'objectiu. Jo crec que ningú que l'hagi votat, al contrari, diran, mira que llesta, com els enganya i com els hi fa anar cap aquí, cap allà, però l'atac a la llengua ja està fet. Llavors, clar, entenc que ningú aspira a ser aquest tipus de votant.
Bueno, d'alguna però, manera, el valor de la paraula no té valor.
Però, bueno, un moment, ara deixeu-me posar un exemple que evidentment no passarà, o com a mínim de moment no passarà. Imaginem-nos que hi ha un polític català, el que sigui, que en un lloc vota a favor de cardar al carrer a tots els metges que vulnerin drets lingüístics i després va i vota el contrari. Però, a efectes pràctics, jo el votaria. M'és igual la coherència. Que acompleixi... Però... No.
Això és el que van fer tots els polítics independentistes que van anar a votar que sí al referèndum posant la butlleta a les urnes i després, a la pràctica, van votar que no.
No. Jo el que dic...
Perdó,
no.
És una provocació, eh?
Però jo el que dic...
Que no és tan inhabitual aquesta...
No, jo el que dic no és que siguin... O sigui, jo, si a mi em posessin de dir, mira, acceptes una incoherència a canvi d'aconseguir l'objectiu? Llavors, és una altra cosa, home, potser sí. El que no accepto és una incoherència perquè tiren enrere de l'objectiu que jo tenia, llavors no. M'explico. No sé si... És a dir, i aquí també estem parlant de la utilitat. Tu imagina't, aquesta senyora pot dir-li als seus votants, tranquils, que el que jo us havia promès, encara que ara vagi allà i voti, el que jo us havia promès està avançant. A la pràctica està avançant. He hagut de fer aquesta votació, però a la pràctica està avançant. Home, si aquella gent l'ha votat perquè avancés aquell objectiu, doncs aquella gent no se sent traïda. Nosaltres, home, jo per això he posat l'exemple aquell que dic que no existeix, perquè aquí el que passa és justament el contrari, que es fa la mateixa contradicció, però perquè l'objectiu que els havia posat retrocedeixi, no avanci. Tant de bo tinguéssim aquesta disjuntiva.
Crec que hi ha una explicació fins i tot encara més senzilla, que és que la majoria de polítics tenen la percepció que el gruix de la ciutadania no fa un seguiment de la política prou sòlid i prou constant com per percebre els detalls d'aquesta manera.
I de fet tenen raó.
Sí.
De fet,
bueno, però nosaltres crec que fem tertúlies i, sí, home, i articles i coses per...
I els nostres oients sí que ho segueixen.
Sí, no. Ara em venia al cap una altra d'aquestes incoherències, una altra d'aquestes coses que encara ara avui em sembla esperpèntic, no? I que l'Esperança Camps ho explica aquí, a les Morts d'Amazon, que ara sí que ja el trobareu a totes les llibreries, que ja ha sortit a la venda i que...
Ahir vau fer una presentació.
Ahir vam fer presentació a València, avui estan fent una presentació molt emocionant, crec que ja han acabat ara a Paiporta, justament a una llibreria que va quedar completament destrossada, que jo vaig anar-hi a fer un reportatge fa molts mesos, i que ja ha pogut reobrir, no? I que ha pogut reobrir ja el seu primer acte. Estigui presentant aquest llibre té també un valor simbòlic, però en el llibre l'Esperança explica un dels episodis que també em sembla part de tot això que estem dient ara, és quan Mazón en tot moment, els primers mesos, va dir a partir de les 7 de la tarda jo era el CECOPI, no? Era en el punt on controlaven les emergències. Clar, al cap d'uns mesos, gràcies a la feina periodística de diversos mitjans, es va saber que Mazón no havia entrat al CECOPI fins a les 20:21. Clar, com vam saber això, no sé vosaltres, però jo vaig pensar, vale, ara sí que haurà de dimitir, no? Ara ja s'ha demostrat tot el que ha mentit, haurà de dimitir. 8 mesos després no ha dimitit per descomptat, però és que ell va tenir la poca vergonya de sortir i dir, és que a les 20:21... és a partir de les 7 de la tarda i es va quedar tan ample.
És que és un cas, és oportú que acabem parlant d'Amazon perquè és un cas que sintetitza molt bé tot el que estàvem parlant sobre la mentida i el grau de tolerància social i pròpia
a la mentida. I, per cert, deixa'm dir que és un llibre molt, com totes les entrevistes i la cobertura que han anat fent l'Esperança Camps i la Laura Escartí des de València, que encara avui posa la pell de gallina, realment, de llegir i de recuperar certs testimonis.
Qui vulgui que ens estigui seguint per al Principat, dimecres, dia 10, ho dic bé, crec que sí que és dimecres, dia 10.
Em sembla que és el dia 9.
Sí, em sembla que és el dia 9, a mi també.
Vale, doncs no me'n recordo quin... Doncs... Doncs llavors...
El dia 10 és dijous, dia de tertúlia.
Ah, sí. Doncs dijous, dia 10, es presenta el llibre, crec recordar...
O sigui, ens esteu contraprogramant? No, o sigui, fem una tertúlia i feu actes, què és això?
No me'n recordo ara mateix quin dia és la presentació del llibre a Barcelona.
Talla, són en punt.
Que dèiem que la ignorància... Perdoneu, la setmana que ve Esperança Camps ve
a Barcelona.
A l'Ateneu de Barcelona.
El 10 de juliol... Dijous a les 7 de la tarda.
Vale.
Ens contraprogramen.
Ens contraprogramen i acabo de descobrir que tenim un problema de contraprogramació perquè jo presento aquest acte. Vull dir que encara més el problema. Ja ho solucionarem.
Tria. Ells o nosaltres?
Home, ells.
Em sap greu. Sí,
jo faig una ratlla i...
Exacte.
Doncs això, el dia 10. Serà el primer acte amb familiars de víctimes mortals aquí a Barcelona. Qui vulgui es pot apuntar i pot venir, perquè escoltar-les et posa la pell de gallina sempre i és una gran oportunitat per sentir-les i donar-los el suport. Dit això, tenim una tertúlia pensada, veureu, tinc molts papers, s'han posat a debatir ells de coses molt interessants. Els hem deixat debatre i, per tant, no hem parlat de Cerdán, no hem parlat del que va dir l'entrevista.
És que ens has tirat aquí, a l'Hortasun i ens hem abraonat, no hem pogut... Clar, ens tires carn...
Ho parlarem la setmana que ve, no sé si jo o algú altre, però...
Estigues tranquil·la que encara durarà. El cas Cerdán no desapareixerà d'aquesta setmana cap a la següent.
Doncs ens veiem la setmana que ve, no van sense dir Mazón, dimissió. Bon vespre.